L'Ofici de l'Educar a Catalunya Ràdio.
El principal motiu de discussions meu amb ells és el tema de les noves tecnologies. Els mòbils, tablets, pantalles, ordinadors... La discussió sempre de que deixin de mirar-les, de que facin altres coses i que es desenganxin. I entre ells, jo crec que és la competitivitat, les ganes de fer les coses millor que l'altra, de fer-ho abans, de destacar. Això sempre és motiu de discussió entre ells.
Avui, a l'Ofici d'Educar, eines pràctiques per gestionar els conflictes dins de la família. La rivalitat entre germans, l'ordre, roba bruta i joguines i trastos per tot arreu, els àpats, n'hi ha que triguen molt a menjar i d'altres que mai en tenen prou, l'hora d'anar a dormir, que no acaben mai, o xerren, o llegeixen, o riuen, o es barallen, que es desperten durant la nit i es colen al llit i no hi ha espai per la parella, o que es lleven massa aviat els caps de setmana i no hi ha manera de dormir una mica més, que els límits no ens funcionen, que ens fan una rebequeria, que no s'espavilen al matí i arriben tard a l'escola, o que passen moltes hores enganxats a les pantalles. Conflictes dins la família. Quins hi ha a casa vostra? Com podem afrontar i gestionar els conflictes dins de la família? Què us funciona? També hi ha els que són massa permissius per evitar els conflictes. Quins són els perills? I per parlar dels conflictes dins de la família ens acompanyen
Sílvia Palou, psicòloga familiar i mestra, formada en pedagogia sistèmica i constel·lacions familiars. Pilar Arlandiz, psicòloga i coautora del llibre L'aventura de relacionar-se. I Víctor Amat, psicòleg de la teràpia breu estratègica.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La família és la primera comunitat i l'espai de convivència on hem d'ensenyar-los què és el respecte, la tolerància i la diversitat. Olga Vallejo.
Avui a l'Ofici d'Educar buscarem eines pràctiques per gestionar els conflictes dins de la família amb la Sílvia Palou, amb la Pilar Arlandiz i el Víctor Amat. Benvinguts. Si us sembla, partim del que seria conflicte. Quan parlem de conflictes dins la família, no en relació a la família extensa, sinó allò que passa en la relació entre pares i fills, que pot ser divers, com dèiem, no? D'ordre, de... Com ho definiríem? Quins conflictes apareixen?
Bueno, jo d'entrada és la paraula conflicte, no? Clar, un conflicte és com estic vivint jo una situació. Els nostres fills i filles el que fan és m'expressen una demanda, expressen una situació, i llavors a partir d'aquí és com jo estic vivint aquesta demanda i de quina manera puc donar una resposta. Per això que jo el tema conflicte, la paraula conflicte primer, la posaria com una mica en què poguessin reflexionar a què vol dir exactament, no? Per mi una mica és això que us deia, no? Aquesta demanda i des d'on els adults referents podem o no també contestar-la.
Sempre partim de la idea, bon dia, de que els infants estan aprenent i que les seves mirades i la seva manera d'estar al món encara s'està construint i que, per tant, d'alguna manera, quan ells emeten una necessitat, una voluntat, de vegades, perquè a vegades no és necessitat, sinó que pot ser un desig, un caprici, que tot és lícit, doncs, clar, la mirada que tenen ells i la que tenim els adults és el que pot portar al conflicte, perquè una criatura pot tenir tot el temps del món per poder estar vestint-se perquè troba que pot ser un joc i pot ser un plaer, i en canvi els adults tenim un altre registre, no? I aleshores jo penso que la primera cosa que és important és posar-nos una mica a l'alçada dels infants, en el sentit de que ells de vegades, tot i que ens provoquen i ens fan saltar allò que tenim a punt de saltar, no és la seva intenció, encara que de vegades ho pugui semblar, entre parèntesi, sinó que d'alguna manera la seva manera d'estar al món té un altre codi, una altra manera que hem de poder anar esbrinant i acompanyant, i que això no sempre és senzill, perquè la vida apreta i també la manera en com tenim d'estar al món els adults avui en dia doncs porta un ritme que evidentment no té res a veure amb el que els infants necessiten.
Ei, digues.
No, perdoneu. Senzillament que escoltant-les amb elles sempre acabo pensant que bé explicaran les coses molt millor que jo, no? Jo, sí, perquè pensava que en realitat havien fet una descripció molt maca de lo que és o el que entendríem per un conflicte familiar. El que passa és que jo sempre parlo de les dificultats. No? No, a vegades penso que el concepte conflicte ja em posa conflictuat, no? I, que, sí, sí. I una mica com dèieu vosaltres, no? Que ho dèieu d'una manera, si vols, molt poètica. La cosa és com maneguem les dificultats i com maneguem nosaltres el nostre propi estrès enfront al malestar de que les coses no surten com nosaltres voldríem o com nosaltres pensem que tindrien que ser, no?
Clar, diguem-li dificultats, conflictes, posem-li la paraula que vulgueu, però és evident que en el dia a dia, moltes vegades a les cases en les que hi ha fills i pares, sembla una cursa d'obstacles. Llavors, com gestionar totes aquestes dificultats, el que siguin, sense perdre els papers o, si els perdem, acceptant que els podem perdre?
Jo tinc una manera de veure la cosa que jo sempre dic que a vegades pretendre que no hi hagi conflictes en una família és una bogeria. Exacte, no? Per tant, a vegades parlem en quin és el nivell de conflicte, diríem, harmoniós o sostenible que podem tenir a cada família. Cada família és un món i on hi ha gent que tolera un nivell molt elevat d'estrès i de conflicte, doncs hi ha altres famílies que no.
Clar, ara quan tu has dit harmoniós, clar, a mi, jo a casa, com a totes les cases, tenim conflictes en relació a la criança, i a mi la paraula harmoniós en aquell moment no...
No quadra, no?
No em quadra gens. Llavors, com podem tenir eines per afrontar aquests moments en els que, com deies tu abans, no? Matí, a totes les cases passa. Nosaltres portem un timing, hem de córrer, hem d'arribar, i ells ho viuen de manera tremendament diferent, no? Com casen aquestes dues realitats i que no haguem d'acabar saltant pels aires i explotant com una hiena?
No, jo d'entrada, disculpa, però posaria una cosa abans també, que és com viuen pare i mare la situació, perquè de vegades hi ha, bueno, mirades diferents arrel d'això, no? És allò de dir, a vegades un, doncs, vinga, hem de marxar i ja et poso jo el mitjó, mentre l'altre diu, no, se l'ha de posar ella. I aquí ja tenim, si voleu...
Això jo també ho he vist.
El primer conflicte, però clar, estem parlant ja d'un conflicte que esdevé amb el que és la parella, no? Amb el sentit de dir com nosaltres establim aquest punt de criança, no? Perquè és això. Llavors, aquí ja el nen o nena és com, a veure, on estem, no? Clar, em poses el mitjó, no me'l poses, correm.
Però la solució seria estar sempre d'acord, cosa impossible?
Bueno, solucions perfectes no n'hi ha, no? Jo tinc 3 fills i crec que abans de tenir-ne cap tenia solucions perfectes. A mesura que he anat tenint fills, doncs veus que no hi ha solució perfecta, no? que cada criu també requereix un enfocament diferent. Clar, solucions perfectes no hi ha. En alguns casos, com molt bé deia la Pilar, passarà per un acord específic de la parella. No? Com fem? No? Com fem per cada matí, per exemple, perquè esmorzin? Bueno, pues això pot passar per un acord de parella. A vegades serà una delegació, de dir, pues, pel matí tu fas l'esmorzar i jo m'encarregaré de fer una segona. Després hi haurà un enfocament educatiu on s'intentarà pues, que els nens també vagin agafant aquesta autonomia. Clar, depèn de cada família, de cada parella, de cada nen, de cada símptoma, pues, hem de fer un encaje de bolillos diferents.
Sí, hi ha una part que jo penso que també encalla molt i fa posar molt nerviós a tothom, que són els bucles. No? O sigui, jo crec que a cada família hi ha uns guions, no?, que ja estan escrits i que els saben totes les persones de la família, no?, que cada dia repeteix el mateix.
Doncs jo sí que penso... Sona a mi també,
sí, no?
Sí, algun bucle corre per casa.
Aleshores, jo penso que sí que els adults en aquí hem de poder ser una miqueta més... posar una mica més de cap quan no estem a dintre del bucle i poder-los veure per poder anticipar una miqueta en aquest bucle. Sí.
O sigui, fer una llista de bucles. A
sí,
casa, bucle
això jo
1,
trobo...
al matí quan aixequem,
sí,
bucle 2,
canviar...
quan se'n van a dormir no fan
sí,
a casa
sí.
ningú, bucle 3.
Sí, perquè ja ho sabem, i a més ja ens hi predisposem, no? Perquè l'expectativa del que vindrà ja et posa nerviós abans de que arribi. Aleshores, poder preveure això, penso que també pots passar, jo faig la broma aquesta, no? De canviar el guió de la pel·lícula, pots passar d'un drama en una comèdia, o intentar posar-hi humor aquell dia, o girar en comptes de començar pel principi, començar pel final, i això també de vegades descol·loca, no? Descol·loca els infants d'aquest guió, que ells tenen molt de costum i la manera, perquè són infants, de repetir, no? Les repeticions els atrapen i els donen seguretat. Aleshores, de vegades, provoquen ells mateixos una situació que ja és coneguda. Aleshores, jo crec que això està bé com de poder-te avançar una miqueta i posar-hi una mica de cap abans de que estiguis al mig del bucle, que llavors ja és bastant difícil.
Davant una situació conflictiva, els nens sempre responen d'una manera passiva o agressiva, com els adults, que ho fem més dissimuladament. Gemma Filella.
Se'ns han posat a plorar totes les criatures. Tenim una dificultat. Núria, la Núria, seguim amb els exemples. Núria, a casa d'on venen els conflictes?
Bàsicament els conflictes venen pel gelos amb la seva germana. I aleshores van des de crits, plors, alguna vegada que no li deixa agafar el que té ella. La veritat és que ho passem malament totes, perquè jo intento acompanyar-la i sobretot quan, per exemple, plora, doncs intento explicar-li que jo l'entenc quan ella té gelos, que això, que estic aquí i que és una situació doncs, que és complicada per tots, i intento fer-li veure que l'entenc, però és clar, ella el que veu és que jo tinc en braços a un nadó i que això fa que no estigui tant per ella. I és complicat, sí, sí.
Ens diu la Núria, ho passem malament? Per tant, no, hi ha etapes de la vida complicades en les que inevitablement ho passarem malament i així creixerem i hem de trobar els recursos i això és la que hi ha?
Jo tinc a vegades la hipòtesi de que ho passem malament perquè pensem que tindria que ser d'una altra manera, no? És a dir, moltes vegades quan tens una criatura, doncs, òbviament la criatura comporta una responsabilitat, uns canvis, unes crisis, que si no vols que passin, aleshores pateixes molt. Quan parlava abans d'alguna manera de gestionar harmoniosament el conflicte és això, és a dir, vale, doncs jo ja sé que si tinc uns crios i tinc una família, doncs la tranquil·litat, com dèiem abans les meves companyes, no existirà. Aleshores ja no em barallo amb aquest desig de que la família funcioni perfectament, no? Que això és el que ens fa patir. No tant si la nena plora en aquell moment o si aquella nit no dormo.
Jo crec que el que diu el Víctor, el tema de l'expectativa creada, no? A més, a mi a vegades quan hi ha famílies que diuen no, però els veïns tenen nens i no se'ls sent. I en canvi a casa meva... No, però aquesta comparativa a vegades...
La culpa és dels veïns.
No, però senzillament és com dir com és que jo no aconsegueixo que...
La culpa és dels nens francesos, però vosaltres no heu vist... Si vas a un hotel a França que no n'hi ha cap nen que faci soroll. Després de grans cremen contenidors, però vaja. De petits no.
No, però el tema és aquest, l'expectativa que està creada, no? I el meu imaginari idíl·lic xoca directament amb això que parlàvem ara, amb aquesta quotidianitat que s'expressa.
Clar, aquesta idea de pensar que a casa dels altres això no passa, això fa molt mal, eh?
Sí, això és una cosa
que sabem que no ho estic fent bé. Llavors vol dir que jo no ho estic fent bé.
Clar,
però la culpa, això passa, no? La culpa ens engega de vegades... Clar, els infants tenen una necessitat molt clara i l'expressen amb les eines que ells tenen, que són molt instintives, i per tant el plor està molt preparat per inquietants en els adults, no? Per exemple, ara que parlaves de plor, i realment per poder aconseguir el que necessiten. Per tant, clar, si nosaltres no posem una mica de distància emocional i ens atrapem també a nivell instintiu, aquí és allà on entrem amb el bucle que jo deia abans, no? Vull dir que penso que en aquest sentit sí que és important com poder veure que la resposta, que encara que sigui molt forta dels infants, no té aquesta intenció, sinó que és una resposta molt des de l'estómac.
Els nens petits no estan preparats per expressar en paraules el que els passa i els surt de manera instintiva quan s'enfaden, passant a l'acció, mossegant, pegant, cridant... Gemma Sala.
Déu-n'hi-do el que fan les criatures i que segurament vam fer quan érem petits, però no ho recordem. Escoltem els conflictes que hi ha a casa de la Xènia.
Jo tinc una filla d'un any i mig i els conflictes entre ella i jo venen generalment per tres motius. El primer és per frustració, vol comunicar-se alguna cosa i encara no té vocabulari, llavors, bueno, la solució que hem trobat és bàsicament intentar endevinar què vol per segons on està assenyalant o el que pugui haver fet. En segon lloc, per incapacitat de fer alguna cosa que vol fer, és molt autònoma, llavors hi ha coses que motriument en un any i mig encara no pot fer, però ella les vol fer. Llavors el que hem aconseguit és negociant, no? No et saps posar les sabates, jo te la poso i tu te les lliques, alguna cosa així. I el tercer és per caràcter. I amb això, doncs, bueno, la solució que hem trobat és omplir-se de paciència i esperar que li passi la rabieta de no voler fer el que se li està demanant.
La Xènia, frustració, incapacitat de fer una cosa que vol, caràcter... Ens parlava la Sílvia Palau de la importància de posar distància emocional. Siguin petits o grans, que les necessitats són molt diferents perquè els adolescents també tenen la seva complexitat. Com podem posar aquesta distància emocional? Mm.
Jo crec que la paciència de vegades és un recurs massa utilitzat. I en aquí trenco de vegades...
A veure, torno a dir,
sí,
això.
Sí, perquè no, hem de tenir molta paciència, hem de tenir molta paciència. Jo crec que de vegades posem massa paciència i això fa que després no podem respondre des del cap, perquè ja ens hem quedat atrapats, no?
Sí que hem acabat el pot de la paciència.
Està sobrevalorada la paciència.
Li posem massa, sí, no? Llavors, sí, perquè aleshores ja t'impliques emocionalment. Si tu vas dient, bueno, respiro, aguanto, tot això que aguantes, quan se t'acaba la paciència, surt com un brot. Sí, aleshores, jo crec que és millor com de dir, bueno, no sé, aquests recursos que hem tingut tota la vida, de conto tres o no, bueno, me'n vaig una estoneta en un altre espai, però no deixo passar molta estona aguantant aquella situació, perquè això l'únic que fa és que te quedes tu implicat a nivell emocional.
Però, perdoneu, no havíem quedat que havíem de dialogar amb els nostres fills?
Sí, una cosa és dialogar i l'altra és aguantar el que no està escrito.
Jo tinc la teoria de l'antibiòtic. Jo tinc una teoria... Us explico la meva teoria de l'antibiòtic?
Endavant,
a veure
endavant.
Què us sembla. És a dir, tu imagina que tu tens una otitis i te'n vas al metge i tens 39 de febre i el metge et diu, pues, miri, té vostè una otitis, té que prendre un antibiòtic 3 cops al dia durant 8 dies. Per tant, tu vas prenent aquell antibiòtic i vas millorant, i quan acabes els 8 dies, doncs estàs relativament bé. Sí? No sí. Estàs perfecte, perquè estàs convalescent, però dius, bueno, estic bé. Imagina't que com no estàs perfecte, dius, doncs com m'ha anat tan bé aquest medicament, vaig a prendre'l forever. Per tant, continues prenent l'antibiòtic tot un any. Què passaria? Doncs que aquella solució que durant una setmana hauria estat eficient, al cap d'un any es converteix en un verí que t'ha fet malbé el propi sistema immunològic. Sí? Pues amb la paciència o amb alguns recursos a vegades ens passa igual. És a dir, nosaltres tenim certs recursos que poden ser funcionals durant un temps i toquen durant un temps, però a vegades els perpetuem amb aquests bucles que nosaltres diem i es converteixen en si mateixos en el problema. No? Al final el problema és que vostè s'està tomant l'antibiòtic, no l'otitis inicial, no?
Per tant, no recomanaríem la paciència en excés.
Exacte.
I si no la recomanem en excés, quan parlem de solucions, recordeu que li havíem dit eines pràctiques, solucions, si no... Un
si
excés.
La paciència et va bé, tira adelante. Si la paciència veus que no et serveix i que acabes esclatant, com molt bé deia la Sílvia, doncs aleshores has de pensar en trobar un altre recurs que no sigui la paciència. Pot ser la creativitat, parlàvem abans, o l'humor, una altra cosa. Que...
El Jan i el Teo ens parlen dels seus germans. Comença el Jan. Què li agrada del seu germà?
A mi m'agrada que m'estimi i que faci coses amb mi. I què no t'agrada gens del teu germà? Que em molesti, com per exemple que ell em pegui, m'agafi les coses quan jo estic fent alguna cosa amb allò. Què és el que t'agrada més del teu germà? Que pugui jugar al mòbil i que em deixi. I què és el que no t'agrada gens al teu germà?
Em pegui i em molesti. I no deixi que fer coses que m'agraden. Jo estava llegint un llibre, després em vaig a la babu, després torno al meu llibre. El meu germà l'està mirant, li ha dit que l'estava llegint jo, diu que no, i em comença a pegar.
El Teo i el Jan, i el Jan i el Teo parlant dels seus germans, eh? Tela marinera, la rivalitat entre germans. Aquest és un, com ho diem, no puc dir conflicte, dificultat.
és un gran tema.
Com ens hem de posicionar davant d'aquestes... situacions d'em pega, em pren, em diu, em queixo, em... intervenim, no? Els deixem fer? Jo us he de dir que a vegades els hi dic, quan s'estan barallant molt fort, que a vegades passa, els hi dic, els poso un davant de l'altre i dic, ara, perdoneu, perquè això no és polític
correcte. Ara baralleu-vos.
Ara feu-vos tot el mal que us hagueu de fer. I es queden tot, esperen parats, mirant-se, com vulguin dir, què ens està dient aquesta dona? És una boja.
Sí, clar. Quan hàgim d'anar a l'hospital, aviseu-me, no?
Jo penso que tu has donat una mica amb la clau. No sé què pensaran les meves companyes, però és, a vegades depèn una mica del que estàs fent fins al moment, no? Perquè hi ha vegades que n'hi ha crios que necessiten i requereixen d'una mediació, no?, de l'adult, que digui, bueno, què passa amb vosaltres, què us està passant... I hi ha vegades on aquesta mediació de l'adult empitjora el problema. Per tant, Jo sempre penso que no n'hi ha receptes per tothom. Sí. Depèn una mica de cada cas, no sé com ho veieu vosaltres.
Sí, jo crec que és un laboratori. O sigui, una família, no?, és també un lloc on s'aprèn a relacionar-te, a trobar estratègies, a trobar el teu lloc, no? I aleshores, moltes vegades, el que convé és que els adults no facin directament de jutges, perquè si no, ells no poden assajar, no? Aquest assaig-error que representa, doncs, ara busco una altra estratègia, aquesta no m'ha funcionat, ara vaig per sota, a mi no em veuen, l'altre se les carrega. Està clar que no els pots deixar abandonats amb això, no? Perquè també hi ha d'haver-hi la mirada adulta, però també intervenir ràpidament no ajuda que ells busquin les seves pròpies. Aleshores, bueno, estar-hi atenta, però que si s'ho poden resoldre entre ells, jo penso que sempre és molt millor, perquè, de fet, el que acaba volguent els germans també és tenir l'atenció i la mirada positiva del pare i de la mare. I aleshores, en aquest sentit, de vegades els conflictes es creen també més quan hi ha els adults que no pas quan no hi són. No? Si els hi dius arregleu-ho i no podeu continuar jugant fins que no ho hàgiu arreglat, ho resolen més ràpid que no pas si tu has de començar a veure qui ha començat, qui té la raó, perquè no ho saps mai.
I per quina raó es baralla el Jan amb el seu germà?
Barallem perquè ell està amb el mòbil i no vol que li digui a ningú. A mi no m'agrada que estigui en secret i faci coses que no m'agraden, com ahir que estàvem llegint i els pares havien dit que anéssim a dormir i el Pol deia que no volia més pàgines. Va passar que em vaig acabar enfadant amb ell, però no vaig pagar. Jo els vaig dir als pares. Va passar que els pares van arribar i li van agafar el llibre. Ens barallem també perquè jo estic jugant a futbol i estic de defensa i quan arribo a casa i em diu que si he jugat a futbol, jo dic que sí, i diu que si he sigut de davanter i jo dic que no, i s'enfada amb mi.
Clar, en el cas del Teo i del Jan, sempre parlen de germans grans. Hi ha la idea aquella del germà gran que abusa del petit. I llavors, com a adults, què hem de fer? I com hem d'acollir? Està molt enfadat perquè el seu germà li fa tot això, no? I llavors és... Com podem acollir i gestionar totes aquestes coses? Que per nosaltres poden semblar tontes, però per ells són molt importants.
Ens està quedant un programa que estem donant poca recepta, eh?
Fa
efecte?
Receptes.
És que és difícil donar receptes, és difícil. No sé com ho veieu. Jo penso, torno sempre a repetir la mateixa cantinela, és què s'està fent fins al moment? No? Hi ha crios que necessiten d'aquest reforç i de potser d'aquesta ajuda de l'adult, però com deia molt bé la Sílvia abans, moltíssims no. I està bé que es regulin entre ells i veure, no?, si entre ells arriben amb acords. Jo crec que d'entrada el que intentaria fer com a recomanació a les persones que ens escolten és observar sense participar, no? Observar una mica què passa si nosaltres no participem, a veure allò com evoluciona. Moltes vegades evoluciona millor del que pensàvem.
Mm. Però aquí, un segon, només un segon, Víctor. Si arriba una família i diu jo vull provar la teràpia breu estratègica, a casa meva són com gat i gos els meus fills, per on ho orientaries, tu?
Sí.
Però què seria des de la teràpia... Vull saber l'enfocament, és a dir, des de la teràpia breu estratègica, quin és el plantejament que es faria d'una situació en la que hi ha una conflictivitat molt elevada, quotidiana i contínua entre dos germans? El fet diferencial.
El fet diferencial amb una altra teràpia és que en lloc d'estar buscant quina és la causa d'aquell problema, estaríem buscant com estem mantenint el problema. És a dir, la diferència, si vols, la diferència més notable que hi ha entre l'enfocament breu i el tradicional seria senzillament aquest. És a dir, nosaltres treballaríem amb la família, d'entrada preguntaríem com han intentat resoldre fins al moment el cas. I de la manera que estan intentant resoldre el cas, si no està funcionant, intentaríem treballar amb la família perquè se n'adonin de que si continuen fent això, allò no funcionarà.
Pilar, que tu també volies afegir coses. Com,
no, jo, digue'm. Bueno, jo una de les coses que volia afegir al que ja han comentat la Sílvia i el Víctor és el tema de la confiança, no? Perquè jo crec que també pares i mares, de vegades, clar, això que dèiem, estem tan centrats en el conflicte que el que oblidem és tot el camí recorregut. Perquè, clar, és el fet de confiar en que tot allò que nosaltres ja hem fet tindrà els seus fruits. clar, el fet de que els nanos, vull dir, nens i nenes puguin gestionar, doncs això que estem parlant, no? Una, doncs, un conflicte entre ells o una frustració, una desil·lusió, una decepció, a veure, també té molt a veure amb tot el camí que s'ha recorregut. Llavors, i una de les coses que també m'agradaria com posar, si voleu, com a recepta, és que poguessin tenir aquesta mirada pròpia de dir, ostres, nosaltres hem fet un camí i ara confio en els meus fills i filles i aleshores miro a veure què passa. Evidentment, si hi ha una situació excessivament complexa, llavors intervenim, no? Però jo sí que crec que el tema confiança és important.
I des de la pedagogia sistèmica, quina seria la mirada? Veiem la mirada diferent de cadascú de vosaltres.
Sí. Bueno, el que jo crec que és molt important, per exemple, entre germans, és saber que cadascú ocupa un lloc. Sí? La família també és com un trencaclosques. Aleshores, és un sistema, i el sistema també implica que cadascú ocupa un lloc dins la família i que quan arriba un germà o una germana, es modifiquen aquests llocs. I aleshores, moltes vegades, els conflictes entre germans venen molt derivats de poder trobar un espai que sigui per mi còmode amb la manera en com jo estic en el món i també com la competència que això de vegades genera entre ells, inconscient, de veure que allò que en aquell espai en el que jo estava ara hi ha un altre i que, per tant, la por a quedar-me fora, a no sentir-me estimat, a no sentir-me reconegut, motiva moltes vegades conflictes que per ell sol no serien un conflicte, però sí posat a dintre del sistema. I, per tant, una mica poder veure que també quan hi ha diferents fills, el que necessiten és com que cadascú tingui algun espai, si pot ser, això ja sé que és difícil, individual, jo dic espais d'intimitat, no? Amb els pares o amb les mares, perquè també necessiten com tornar a recuperar aquella relació més propera, més íntima de com la tenien abans de que arribés el següent, per exemple, o bé també d'intentar els adults, que això de vegades també és molt difícil, però crec que és molt important, de no comparar els fills o de no tirar-los a tots cap amunt o cap avall. Vull dir, hi ha vegades que hi ha famílies, ja me'n dono compte com fem teràpia familiar, que tenen com la tendència de dir, bueno, el gran el fem una mica més petit i així anem tots a la una i els portem tots a dormir a la mateixa hora, tot i que tenen edats molt diferents, o al revés, no? Els petits ja fan coses de més grans perquè, aleshores, això, com ajudar els fills a diferenciar-se, ajuda també a que no entrin tant en competició entre ells. Val? Per tant, com posar una mica de reflexió de quines són les dinàmiques que hem anat creant per comoditat i per practicitat, perquè al final tots anem, no?, a toc de pito, però posar una mica de consciència d'això és interessant perquè aleshores si una criatura té un germà molt petit i sap que no pot tenir tant a la mama, si després sap que hi ha una estona al vespre que la pot tenir per ell, segurament doncs, pot viure amb més tranquil·litat que ara li toca doncs, estar amb el petit.
Davant d'una agressió, l'adult ha d'intervenir per posar límits i acompanyar. Gisela Baz.
Teo i Jan, per quines raons s'enfaden els vostres pares amb vosaltres?
El meu germà està fent alguna cosa que no pot i quan veu que venen, ell se'n va i jo estava mirant i ell em culpa a mi. Acabo menjant una mica tard. Quan em diuen una cosa, a vegades la faig a la segona o la tercera o la quarta. O a la cinquena, o la sisena, o la setena, o la vuitena, o la novena, o la deuena. No vull fer-ho perquè m'avorreix.
Vaja, que no la fa, eh? No la fa.
Són genials.
Tema límits.
Bueno, però aquí una de les coses que jo crec també important és el tema dels significants, no? Clar, això que diem de... Quan nosaltres marxem de viatge, anar és genial. La tornada se'ns fa una mica feixuga, perquè ja no hi ha el significant de dir, ostres, que guai, anirem a algun lloc, no? Clar, quan hi ha aquest tema de hem de recollir, hem de no sé què, clar, jugar està molt bé. Recollir ja el significant de m'ho passaré bé ha desaparegut, no? Aleshores, clar, jo crec que aquí molts pares i mares, tema joguines, tema podríem posar totes aquestes coses, clar, seria interessant fer aquesta prèvia, no?, de dir, de posar aquest anunciat, aquest límit, no?, de dir, en aquest moment, vale, traiem les coses, però, o inventar-se alguna cosa per dir després, però ara, després d'això, doncs, jo què sé, ajudarem al nino aquest a que tothom torni a casa seva, que és el bagul. És igual, qualsevol cosa que motivi, qualsevol cosa que sigui, encara que sigui una petita cosa, que tingui un significant, jo crec que pot ajudar a fer alguna cosa que és més aviat feixuga per tots, per exemple.
Receptes pràctiques. Recordeu que aquest era el títol i que esperem acabar aquest programa en receptes pràctiques. 5 passos de l'educació reflexiva. Atura't i abaixa el ritme. Concentra't en el moment per prendre consciència de la situació. Observa el comportament del teu fill, el teu, i posa-hi nom. Pensa en el significat del comportament del teu fill i en el teu. Tot això que has fet t'ajuda a comprendre millor què està passant i això t'ha d'ajudar a orientar la teva resposta. La nostra resposta. N'hem parlat i hem parlat també de la culpa. Quan a casa hi ha molts conflictes, podem arribar a pensar que la culpa és nostra.
De fet, socialment sembla que sigui així, no? És a dir, per exemple, nosaltres ara mateix estem aquí i estem fent, ponderant una sèrie de coses, no?, sobre com tindria que funcionar una família i com tindríem que manegar els conflictes. La gent que ens escolti, probablement en un moment d'estrès, d'aquests 5 passes que acabem de comentar, no pot fer ni un, ni jo ni me'n recordo ja ni del primer. Vull dir que a vegades...
Estem arreglant.
No, això és un estadat.
Clar, jo crido el meu fill petit i a vegades al matí em desespero i el crido. I aleshores els veïns deuen pensar, ja està el psicòlogo del segundo educando, no? Perquè clar, vull dir, en els moments d'estrès tots som humans.
I què fem?
Aquest tema de la culpa, els infants aprenen tot molt ràpid i aquesta paraula l'aprenen ràpid. No és culpa meva, no?
Sí,
és una cosa que
totalment.
Llavors, clar, jo el que sí que crec que és molt interessant és que els adults en puguem riure, puguem fer el que estem fent ara, també treure-li punta, no? Perquè, evidentment, fer de pare i de mare és la feina més difícil, no és una feina, però vull dir, és una vivència molt intensa emocionalment i que sempre hem de partir de la idea de que tots els pares i mares hi posen la millor intenció del món, no? Vull dir que això també és com ajudar-nos a treure-hi una mica de ferro, perquè pesa molt aquesta culpa que tenen de vegades, no?, que tenim els pares i les mares de voler ser mares i pares 10, no? I per tant, voler fills 10, que això és impossible, perquè no formaria part del creixement, no? Vull dir que jo en aquest sentit de la culpa penso que treure-se-la del damunt i intentar cada dia millorar sense ser una expectativa de voler ser perfectes, no? Això crec que és important, també.
Sí, bueno, i seguint això, jo crec que el reconeixement de totes les coses que es fan bé. Perquè, clar, torno a dir, no?, quan hi ha aquesta focalització del conflicte, que evidentment que els volem resoldre, els volem fer d'una altra manera, això està claríssim.
Voldríem viure en pau, no? O no? O això tampoc seria bo?
Sí, quan moris...
Descansi en pau.
Jo sincerament... Perdona, Pilar, que...
No.
Però ara pensava, vosaltres imagineu-vos que arribes a casa, jo no sé si teniu crios o si heu tingut crios, però si teniu crios petits, arribes a casa i t'es trobes tot jugant, pintant... en silenci recollint, s'aixequen i diuen, ara anem a recollir, papa?
Això serien ninos, eh? No,
aleshores penso, aleshores tindríem un problema.
Però que bonic
que bonic seria, no? I el que ens fa patir
això,
Mama, ja t'ajudo a no sé què.
No, ja baixo jo la brossa, no?
Clar.
Que també els fills molt obedients, que aquest seria un altre tema, no? No porten conflicte, però potser el tenen intern. Jo aquí també, les criatures...
Després el nen seria...
Clar, com quanta contenció, no? També, això també és veritat, que ells volen agradar i de vegades hi ha criatures que, per no crear conflictes, es retenen tot el que ells necessiten. Aquest aniríem a un altre extrem, que també és un conflicte que no surt i que surt algun dia en algun lloc o en algun espai que potser, o de la manera que no hauria de sortir. Vull dir que amb això també, no?, entraria el tema de l'escola, no? Que de vegades surt a casa perquè no ha pogut sortir a l'escola. Hi ha criatures que contenen durant molta estona a l'escola, doncs, inquietuds o coses que els han fet mal i que no han sigut capaços de poder-ho treure i després ho guarden tot i a casa és allà on hi ha, no?, la seguretat de que t'estimaran igualment, doncs aboquen. I això també penso que, bueno, com per dir que també a vegades els conflictes són interns i no externs i aquests també està bé de poder-los mirar.
Clar, però això, per exemple, això que acabes de dir amb els pares i mares crea també una paradoxa, no? És el fet de dir, ostres, explicar-los que estan creant un espai de seguretat on els seus fills i filles poden expressar. Clar, ells l'única cosa que veuen, sí, però aquí tenim una tangana liada que per què? I al col·le tot va bé. Mm. I llavors explicar, no?, que paradoxalment és un espai de seguretat per ells per tot això que tu has dit.
Sí, ho han a de vegades, poder treure. No?
Exacte, no?
Però a vegades, sense fer mal, no?
Clar,
això
sí.
També penso que és una cosa que és important, de veure que la ràbia no és dolenta, no? L'enfado s'ha de poder treure, el que passa que no sobra de ningú, no? Sobra d'algun lloc. Això també com crear espais on te poder deixar anar, on
clar,
te poder
però com
anar...
li dius? Mira, és que la ràbia no és dolenta, però el mastegot que li acabes de donar al teu germà,
no,
que ell te
l'ha
tornat i que heu acabat estirant-vos els cabells,
sala.
A veure, ja us he de dir que de petita jo vaig trencar una porta d'una patada, en un moment amb la meva germana. Que...
Això és expressió.
Això és expressió. Vull dir que la resposta en aquell moment és verbalitzem molt, expliquem molt. No, no, no et preocupis, no, la ràbia no. És o...
No, 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 en aquell moment no.
No.
No, jo no. Crec que s'ha de poder apartar del moment, sí. No? Aquí els adults, quan les criatures perden el control, poder aturar aquell espai, donar un temps perquè puguin calmar, no? Poder baixar una mica aquest suflé i poder treure aquesta ràbia a sobre d'un coixí o un crit ben donat a fora al carrer o...
I el nostre propi suflé?
Exacte. Jo estava pensant en això. És a dir, que requerim... en tant en quant som adults, la capacitat de poder manegar la nostra pròpia emoció, que no sempre ho farem de manera exitosa. Jo penso que si treus un 7 sobre 10 ja vas bé, com a pare, ho dic perquè a vegades, pues això, no? Un pateix perquè dius, és que de tant en quant exploto. Bueno, dona, mentre explotis sense fer cap mal i després puguis tenir un acte de contrició...
Però
d'on
surt la creença, i abans ho parlàveu, que jo penso, i potser sóc l'única del món mundial, però que jo penso que això no m'hauria de passar, que hauria de mantenir la calma. D'on surt aquesta creença?
És això, és aquesta expectativa idíl·lica, jo crec. És com que com l'amor romàntic ha de ser el de les pel·lis. Vull dir que clar, ens constituïm amb aquestes creences que quan toquen amb aquesta realitat, doncs porten moltes vegades a molta decepció. I jo crec que hi ha pares i mares que es col·loquen en aquesta situació de culpa precisament per com no arribar a un, a no sé exactament quin llindar, de perfecció, no? I com jo crec que estem d'acord tots i totes que és això, no? Que és el fet de dir, ostres, si fas aquest camí recorregut i com ser humà fots un crit un dia pels papers d'una manera, evidentment, respectuosa i calmada, doncs aleshores no hi ha aquesta culpa.
Exacte. I hi ha una part també molt interessant i és que poder mirar els nens quan estan estressats, no? I d'alguna manera poder-los retornar i anomenar allò que els està passant, perquè jo recordo la meva infantesa i clar, a casa meva la capacitat d'anomenar les emocions que jo sentia no existia. Per tant, jo tenia reaccions que podien ser d'ira o d'enfado, de tristesa, que no sabia ni el que m'estava passant. Mm. Jo crec que això és un punt que amb aquesta societat sí que hem avançat. Hem avançat molt amb aquesta capacitat que tenim els pares, generalment, estic generalitzant, de poder posar nom a què t'està passant. Quan un nen s'enfada, o tu pots fer-lo posar en el lloc de l'altre, de dir, jo entenc que tu has estat rabiós, però pensa a veure com li has sentat amb ell i que li hagis estirat els cabells, no? Mm. O si a tu t'agrada que a l'escola t'estirin els cabells. És a dir, podem treballar una mica des de l'empatia, però és cert que a vegades nosaltres hem de saber comptar fins a 10.
Sí, hi ha una cosa també, amb això que deia el Víctor, que estic molt d'acord, que també té que veure amb les expectatives dels pares, perquè nosaltres volem ser millors pares que els nostres pares i això mateix és una utopia, o sigui, de vegades allò que tu has patit o has viscut, no? com a fill o com a filla, com a referència de bona intenció, vols millorar-ho amb els teus fills i filles, i aquesta també és una manera de crear una expectativa que de vegades va més allà de la pròpia capacitat, perquè també el que tu has viscut com a filla ho portes inherent a la teva manera d'estar amb els teus fills, no? I aquesta expectativa de voler millorar de vegades ens fa males passades.
Exacte, era el que dèiem abans del patiment, no? Que comporta el desig de mostrar de que les coses siguin diferents. No?
Abans n'heu parlat del sentit de l'humor, d'intentar treure ferro moltes vegades a les coses que passen. Nosaltres tenim un humorista al servei d'aquest programa, l'Oriol Dalmau. Escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Conflictes entre pares i fills. Bueno... Els conflictes evolucionen amb el temps. Evolucionen a pitjor, si no que li preguntin a Pedro Sánchez. La fase 1 seria quan el teu fill és un bebè, i aquí el conflicte és evident. El teu nen necessita menjar cada 2 hores i mitja i tu necessites dormir 8 hores. No ho ha pensat gaire bé la natura, això. Aquí nostre senyor va fallar. I a més el nen tot t'ho demana amb un soroll infernal anomenat plor, que milions d'anys de pol·lució han polit perquè sigui el so més impossible d'ignorar per part dels pares. Fase 2, quan el nen té 3-4 anys, que és la fase que em trobo jo, la meva Martina, el conflicte, doncs que ella té tanta energia que si li connectessis un cable coaxial al cul podria il·luminar tota Andorra. No para, ara són les 8:15 de la nit i mireu com està la nena. Martina, vine un moment.
Papi.
Què passa, què passa?
We're jugando.
Bueno, ja jugarem, ara estic fent una cosa aquí, vale?
No.
Però a què vols jugar?
A la professora.
Vale. Acabo això i em poso a jugar, vale?
No, que no jugarà.
Un moment.
Laura, emporta-te-la, Laura!
Fase 3. El nen ja té uns 10 anys. I sí, sí, el teu fill és aquella estàtua que està mirant l'iPad, que juga al Fortnite i que només riu quan està mirant els vídeos de Laura on Play. Voleu que es faci una mica de cas? Doncs no li pregunteu: "Ei, Pol, com ha anat el dia?" No, dieu-li: "¿Qué pasa, chaval? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro?" Potser així us fa una mica més de cas. Fase 4. El nen ja té uns 15. I sí, sí, t'han desaparegut condons de la tauleta de nit. I sí, no li pots fotre bronca, perquè pitjor seria que no els fes servir, no? I sí, sí, jo a la seva edat encara mirava Oliver i Benji i poca cosa més. I sí, sí, sempre torna a casa amb un xiclet de menta a la boca, perquè segurament fuma, esperem que sigui tabac. I hi ha fase 5, hi ha fase 6, hi ha fase 7, hi ha fins a fase 50, on el conflicte és per què collons em voleu posar en una residència, cabrons, amb tot el que he fet per vosaltres. Però això ja vindrà, ja vindrà, ja vindrà.
L'ofici de Luca a Catalunya de Llum.
Farem l'ofici d'envellir per l'Oriol Dalmau perquè no se senti sol aquell dia, quan arribi aquell dia. Hi ha conflictes per totes les edats, eh? Estem servits. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'ofici d'educar, Sílvia Palou, Pilar Arlàndic, Víctor Amat. Un darrer mini consell a tots aquells pares i mares desesperats, plens de dificultats a casa. Què els hi podem dir? Esperançador, que els animi. Que...
Nadeu quilòmetres.
Molt bé. Pilar?
Tenen més recursos dels que pensen.
Atenció.
Són els millors pares i mares del món i tenen els millors fills i filles del món. I que enfadar-se també de vegades pot ser divertit.
Moltes gràcies, petons, i gràcies per haver vingut.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, el Jaume Centelles ens porta llibres per somiar i per totes les edats, per compartir amb els fills. Avui ens ha portat Els Perfectes, de Rodrigo Muñoz. Jaume, sí. Què ens explica aquesta història?
Els Perfectes és una família perfecta, aparentment. Comença el nen, l'Àlex, explica la seva història. La meva família és perfecta. El meu pare, que és... astrofísic, la meva mare, que és dissenyadora, les tinc dues germanes grans de 14 i 15 anys que treuen tot de bones notes a l'institut, i jo sóc l'Àlex, tinc 11 anys i ja m'han suspès dues assignatures.
Llavors,
a partir d'aquí ell té un amic que viu al mateix carrer, que va a la seva escola, que es diu Rafa Panocha, i el Rafa Panocha, la seva família és totalment diferent, desastrosa, d'aquests que mengen bolleria industrial, que són divertits, que de la juerga, tots brut, una cosa totalment oposada a la seva família. I el Rafa Panocha li diu: "Àlex, això no pot ser. Tothom té algun defecte, no hi ha ningú perfecte." "No, no, la meva família és perfecta." "Que no pot ser, que tots tenim alguna cosa que amagar. Segur que el teu pare es fica el dit al nas, o la teva mare fa un rot després de prendre's el Colacao." "I segur..." "No, no, que són perfectes, són perfectes." Llavors, investiguem-ho. Llavors, l'Àlex i el seu amic Rafa Panocha investiguen a la seva família, espien a veure quins, si tenen defectes o no. I els van trobant. Efectivament, no hi ha ningú que sigui perfecte. El seu pare, les seves germanes, que tot eren bones notes a l'institut, potser feien una mica de trampa a l'hora dels exàmens.
I troben els drapets bruts de tota la
família. De tota la família, no? És divertit perquè està molt ben escrit, és un vocabulari molt ric, posat amb paraules de l'Àlex, que és qui explica la història, amb aquella gràcia que tenen els nens per explicar les seves aventures. Fantàstic.
Un llibre per quines edats?
A partir de 10 anys. Però per entendre que cap de nosaltres som perfectes, no hi ha per ningú que sigui perfecte. Tots tenim cosetes.
Bueno, jo sóc bastant perfecte, Jaume.
És que tu ets perfecte?
Sí. No t'ho creus?
Sí, sí.
No, investiga,
Ho investigaré. Algun defecte deus tenir.
No. Pregunta a casa meva.
D'acord.
Que Soc perfecte. Els perfectes, de Rodrigo Muñoz. Sí. Publicat per l'editorial Tocar.
No, EDB. Tocar és la col·lecció.
Ah, val.
Col·lecció, doncs, Tocar.
Molt bé. Gràcies, Jaume. Una abraçada.
Ciao.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Torna-la a posar. I acabem l'ofici d'educar amb el José Luis Santiso i torna-la a posar. José Luis, a casa alguna vegada hi ha conflictes?
Jo tinc una filla única. Llavors hi ha conflictes. Però conflictes entre germans, que són els que jo vaig viure quan era petit, no n'hi ha.
No n'hi ha. Posem-hi música, això dels conflictes.
Tu tenies germans? Jo et volia preguntar.
Sí, dos.
Dos germans. I tu eres la més gran, la mitjana?
Mitjana.
Mitjana. I el més gran era un nen?
Noia.
Noia. I el petit?
Un nen.
Un nen. I hi havia molts conflictes aquí o no?
Sí.
I tu te'n recordes quan us donaven aquelles bronques grans? A tu t'ha passat mai allò de és que no es pot sortir amb vosaltres? És que em feu passar molta vergonya? T'ho han dit mai?
No ho recordo.
No?
No.
Doncs jo ho recordo molt
bronques,
bé.
Bronques sí, però aquesta frase en concret
sí.
No.
És que no puc anar enlloc amb vosaltres dos perquè sempre ens deixeu malament.
Ja. Yeah. Jo diria que potser aquesta frase l'he dit jo alguna vegada.
Ah, veus? Ui. Doncs fa mal, eh? I tu t'has fixat en les mirades dels teus fills? Perquè llavors què fan els nens? Nosaltres miràvem cap a baix, arribava la bronca, que deies, ve la mama amb la bronca. Havies d'aguantar, tu ja coneixies exactament com era aquell procés, el temps que duraria, el que havies de dir, el que no havies de dir, la cara que havies de fer, però en aquell petit moment en què vèiem que no ens mirava directament, el meu germà i jo ens fèiem una mirada com, uf, la que ens està caient.
Còmplice i amorosa, segurament era el moment que més us estimàveu.
I nosaltres el que interiorment pensàvem era si ens ho estàvem passant molt bé, ja ens estàvem barallant, però estàvem bé, que sí, que un sempre acaba plorant, però ens ho estàvem passant bé.
Vaja, o sigui que disfrutàveu amb la baralla.
És que els nens ho passen bé amb aquestes baralles. Quan s'avorreixen, què fas? Doncs piques el teu germà. És que per què està un germà? Per picar-lo.
Bueno, això tot passa per alt, eh?
A mi va ser la meva experiència. El meu germà i jo ens estimem molt, però l'experiència va ser aquesta. I és que he trobat una pel·lícula de l'any 2015 que es diu El regal de la Molly Monstre, on hi ha una cançó que parla d'uns germans. Mira quin nom tenen. Els germans Baralla.
Els germans Baralla són com gat i gos. Ens fan les baralles, ho fan a pors. Ens ho passem bé quan fem molt merder.
Si tenien aquest nom, seria per alguna cosa.
Jo crec que a totes les cases hi ha uns germans baralla, eh? Dies millors, dies pitjors, però sempre hi ha uns germans baralla.
Doncs en aquesta cançó ells canten que s'ho passen bé, que sí, que la lien, que es barallen, però que s'ho passen bé, que ho disfruten, així que si et sembla bé podem acabar amb una cançó dient que sí, que som uns liants, que sempre rebem bronques, però és que nosaltres ens ho passem bé.
Doncs acabem amb una baralla musical, sí?
Sí, 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 sí.
Doncs acabem una baralla musical.
I tant, dos germans barallant-se.
No ens barallem mai, oi que no?
Bueno, ja som grans.
En tot cas no ho farem a l'antena, sortirem ara fora i ja ho farem.
Vale.
Fora.
Et ui!
Doncs fins aquí avui l'ofici d'educar. No us baralleu gaire, però de tant en tant, si toca, feu-ho i feu-ho a gust. Què et sembla?
A mi perfecte.
Doncs petons i adeu, José Luis. Fins
adeu.
La propera.
Ens ho passem bé quan fem molt merder. Hola, Molly, jo em dic Pum. Surt d'aquí, jo em dic Pam. Jo la portaré. No, jo la portaré. He dit que et tocava a mi. D'això res.
Oi, tant que sí.
He dit que no, no, no.
Jo la portaré.
No, jo la portaré.
Podeu parar de barallar-vos, sisplau? M'és igual el que em porti.
Ens barallem aquí, ens barallem allà. I és que nosaltres no podem parar. Jo em barallo, tu et baralles. Ei! Ens ho passem bé.
Els germans baralles són com gat i gos. Ens agraden les baralles,
us agraden a vos. Ens ho passem bé.